Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcís. A les 4 havia de tenir lloc la comissió de l'Estatut del Diputat al Parlament que havia de pronunciar-se sobre si li havia de retirar a l'escó el diputat de la CUP Pau Juvillà mentre segueix aturada per part dels grups independentistes la cambra. Doncs bé, la comissió s'ha ajornat fins a les 6 de la tarda. A hores d'ara encara no hi ha tancat quin text es portarà a la votació perquè els grups independentistes segueixen negociant-ho. Recordem que fins que no hi hagi aquesta votació del dictamen, els grups independentistes no es plantegen en abandonar la decisió d'aturar el Parlament de Catalunya. I 3 de cada 10 catalans estan en risc d'exclusió per culpa de la pandèmia, segons un estudi de la Fundació FOESA, vinculada a Càritas. Un 3% de les llars catalanes han passat gana en els darrers 10 anys. N'ha parlat a l'Estel Migdia Míriam Feu, coordinadora del grup de treball d'anàlisi social de Càritas Catalunya, que ha demanat mesures urgents.
Hi ha mesures de llarg termini que impliquen repensar tot el nostre model socioeconòmic i que impliquen pensar també en el nostre model redistributiu. I hi ha mesures de curt termini que s'han de posar que són pal·liar aquesta crisi habitacional que tenim, moltes persones que no poden accedir a un habitatge i molt més mantenir-lo, i tota la crisi que tenim a nivell laboral.
Feu ha demanat acabar amb els contractes de temporalitat i ha afirmat que les mesures que s'han de prendre han d'anar orientades a que tothom pugui accedir a un pla de rescat social. Aquest document, presentat avui, és la primera radiografia completa de l'impacte de la crisi de la Covid a Catalunya i mostra un deteriorament sense precedents de l'exclusió social. I Brussel·les defensa que la nuclear i el gas siguin energies de la transició verda. Aquesta proposta ha despertat indignació, ja que va en contra de la comunitat d'experts i alguns estats membres de la Unió Europea, entre els quals ja Espanya. Juan Antonio López de Uralde, diputat de Unides Podem per Àlava i coordinador d'Alianza Verde, ha lamentat aquesta decisió al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Es una victoria de los lobbies, de los grandes lobbies energéticos, y es una derrota de la transición ecológica, porque hay que tener en cuenta que esto que se llama de la taxonomía europea, lo que trata es de ver qué sistemas de producción energética pueden beneficiarse de los fondos europeos y emana de las directivas para ese objetivo de reducción del 55% de las emisiones para el año 2030.
Tot plegat perquè Brussel·les considera que el gas i la nuclear són fonamentals per garantir una transició energètica cap a la descarbonització de l'economia, un fet que De Uralde ha afirmat que no tindrà un impacte positiu sobre el medi ambient i que serà una trava per a la transició ecològica. I Lleida tornarà a celebrar enguany la seva tradicional rua de carnaval prevista per dissabte 26 de febrer, després d'haver-la hagut de suspendre l'any passat per la pandèmia. El regidor de Joventut, Festes i Tradicions i Esports de la Paeria, Ignasi Amor, ha explicat que es manté la desfilada de carrosses i comparses d'acord la normativa i les mesures de protecció sanitàries corresponents, tot plegat després d'una gran mobilització ciutadana a Lleida per recuperar aquesta festa després de la pandèmia. Des de la Paeria agraeixen la implicació de les entitats, el compromís i la corresponsabilitat per organitzar un dels actes principals d'aquest carnaval de la capital del Segrià. I l'Ajuntament de Badalona ha reformulat la unitat Omega de la Guàrdia Urbana per convertir-la en servei. Es tracta d'un canvi que permet que qualsevol agent del cos en pugui formar part sense ser d'una unitat tancada a uns determinats interns. El consistori defensa que aquest canvi permetrà que policies puguin participar de totes les funcions que desenvolupa el cos. I ara els esports amb Pau Massip.
En una hora, el Barça femení s'enfronta al Llevant en la 19a jornada de Lliga. Irene Paredes, que ha donat positiu en coronavirus, és baixa per aquest maig. Qui sí torna al terreny de joc és Alexia Putellas, que ja està recuperada de les molèsties al genoll que li van impedir jugar la darrera jornada contra el Betis. Jonathan Giralde, l'entrenador, creu que tot i els bons resultats de l'equip no es pot despistar.
El Llevant és un equip que acostuma a tenir molta intensitat durant tot el partit, d'apretar a dalt, d'intentar tenir la pilota, de ser també molt vertical, de tenir molt ritme de competició durant 90 minuts. Ja ho vam veure aquí al Johan, va ser un partit complicat, tot i que van guanyar el partit després amb certa facilitat, però és un equip que sempre complica les coses, que has de tenir la teva millor versió per aguantar aquest ritme competitiu i, per suposat, intentar guanyar el partit.
El Llevant és el desè classificat a la classificació amb 23 punts. I en bàsquet, avui a les 9, la Penya es juga a la primera posició del grup A de l'Eurocup contra el Partizan. Abans, però, a les 6, juga el Baxi Manresa a la Champions de bàsquet contra el Tofas Bursa de Turquia. Demà torna a jugar el Barça al segon partit d'Eurolliga d'aquesta setmana. Serà a les 9 de la nit des del Palau Blaugrana un altre cop i contra el Panathinaikos grec.
Gràcies, Pau. N'estarem atents. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i comencem la segona hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, amb un panorama, el que tenim pel davant, que és realment engrescador. Ja saben que tots els dimecres fem allò que ens agrada de posar-nos un bon cafè al damunt la taula, pujar una mica també el volum de la ràdio i deixar-nos endur per converses interessants. Aquesta és una cosa que ens agrada molt fer, no? I avui coincidiran dues persones magnífiques en pocs minuts aquí al nostre programa. En Josep Martí Blanc, avui ha escollit un llibre molt interessant d'una persona que també ens va acompanyar fa uns quants dies aquí al programa, l'exconseller Santi Vila. Els dos estaran a l'antena de Ràdio Estel només en uns minuts, en un dia en el que parlarem d'aquesta cosa que és molt complicada. És que avui hi ha un article a La Vanguardia que ens ha agradat moltíssim sobre la crisi dels 40. Jo no sé, el Ramon Jané. Ramon, com estàs?
Bona tarda. Hola, bona tarda.
Com has portat tu la crisi dels 40? Has fet ja els 40?
Home, he fet els 40. He fet els 40 i he fet els 50.
Ah, sí, no?
Sí.
I no estàs d'acord també en que la crisi dels 40 cada vegada més és la crisi dels 50, en realitat?
Jo crec que això depèn molt de les circumstàncies personals de cada persona. Yeah. O sigui, que diguéssim que el mascle alfa en algun moment determinat té una crisi, em sembla que és inevitable. I aleshores, depenent una miqueta... Perdonem, que ara potser m'estic ficant en un jardí,
No, però em sembla molt interessant l'inici del raonament, No sé d'on portaràs.
Depenent una miqueta de les teves circumstàncies vitals, familiars, de nens, si són més grans, si són més petits, si són més així, si són més aixà, aleshores aquesta crisi pot arribar cap als 40, cap als 45, cap als 50...
Clar.
Però que tothom passa per algun...
Hi ha un moment, sí. Hi ha un dia en què t'adones que t'has fet gran.
Ara!
És aquell dia. Que és horrorós. L'altre dia veia un d'aquests monòlegs del Club de la Comèdia que algú deia, diu, és que hi ha un dia en el que de repente te encuentras a ti mismo diciendo, uy, parece que refresca.
Sí.
És aquell tipus de cosa que dius, per què, no?
A mi això em va passar el dia que em vaig mirar al mirall i vaig pensar, hosti, sóc el meu pare.
Home.
O sigui, m'he convertit en el meu pare.
Però perquè hi ha
similitud. No, perquè de sobte vaig pensar... No sé, tenia un record com de jove del meu pare i de sobte és, ostres, però em sembla que sóc jo mateix, no? I és el dia que te n'adones que realment això ja va cap avall.
Escolta'm, quin dia et vas adonar que lo teu era la música i era l'òpera i era la música clàssica, Ramon?
Crec que el dia amb 18 anys que... No, crec no. El dia amb 18 anys que vaig conèixer a Victoria de Los Angeles.
Uau.
I la meva mare havia intentat de tota la vida que jo m'interessés per la música, no? Vam 6 anys anar al conservatori, la meva mare era molt friqui de l'òpera, és. I em portava tots els assajos del Liceu. Jo amb 6, 7, 8, 9, 10, 11 anys m'ho havia vist tot al Liceu, anar al conservatori, etcètera, etcètera. Jo vaig aconseguir marxar d'allà, no tocava més el piano, i després, quan va venir l'adolescència, 16, 17, 18 anys vaig començar a fer coses que, perquè a mi la música sempre m'havia agradat, a començar a fer imitacions, a tocar, però per les festes, per entretenir la gent, a passar-m'ho bé, com un nano de 17 i de 18 anys, no?, que surt de nit i intenta passar-s'ho bé, i jo m'ho passava bé a les festes, i feia imitacions, etcètera, etcètera, no? I un dia un paio em va dir, escolta, però tu tens molt bona veu, no? Tu hauries de cantar òpera. I jo vaig dir, mira, jo de l'òpera no vull saber res, tio. Si no hi ha res que ho digui més a la vida que l'òpera. Si l'òpera és la cosa més trunyo que existeix al món. No, però què em dius ara? Com pot ser això? Què tal? No sé què. Llavors aquesta persona coneixia el fill de Victoria de Los Ángeles, el fill gran de Victoria de Los Ángeles, i em va dir, home, jo soc molt amic d'ella, que es deia Juan Enrique. Soc molt amic del Juan Enrique, si tu vols, jo li dic a la Victoria que t'escolti, anem un dia a casa seva. Bueno, el paio va insistir tant que al final vaig anar, i aquell dia em va canviar la vida.
Mira com sona això. És que ho és...
Sí. Oh.
Victoria de Los Ángeles, sí, amb una interpretació, sí, meravellosa d'un clàssic,
sí,
de l'òpera.
Sí, O mio bambino caro, del Genis Kiki de Puccini. Mm. La Victoria de Los Ángeles, pels que no ho sàpiguen, potser que estan una miqueta més perduts, és una de les grans sopranos, especialment dels anys 50 i 60, no? De l'època dels 60, especialment al Metropolitan de Nova York, on ella alternava cartell amb Renata Tebaldi, amb Maria Callas, amb Cinca Milanov. O sigui, és una cantant d'una generació, perquè ens entenguem, una generació una miqueta abans de la Cavaller.
Jo tinc un problema, parlar i escoltar òpera a la vegada.
No, mira
que la ràdio desenvolupes aquella capacitat de fer quatre coses a la vegada i fins i tot vuit. Però quan em poses l'òpera de fons, penso, no hauríem de callar.
No,
Saps una mica? És a dir, què supera el O mio bambino caro amb una... amb una cantant com ella, no? És impressionant, no?
Bé, a mi em passa, o si més no, jo tinc una relació amb la música, que jo sóc incapaç de sentir música. O sigui, jo necessito escoltar música, no?
Clar.
I aquesta cosa, quan hi ha música de fons o quan hi ha tal, a mi em posa nerviosíssim. I perquè, o sigui, la meva relació és, si sona la música, jo haig d'aturar-me i haig d'escoltar-la, no?
Clar.
Perquè penso, bueno, deu estar sonant per mi, o sigui que vaig a escoltar-la, no? Però, clar, al final també em passa que jo sóc el que parla de música i sempre haig d'estar com trepitjant la música quan està sonant.
És una miqueta
una paranoia. Sí.
M'ha agradat molt perquè, realment, clar, qui coneix qui és Ramon Jané i el que fa Ramon Jané sap que una frase com la que ha dit ara fa uns minuts de la òpera és un dels trunyos més grans de la vida...
Sí.
No, vull dir, no.
Sí.
Però m'ha recordat, i he somrigut, ara fa poc temps que jo anava al cotxe amb dos nens,
sí,
no? I els hi vaig posar una mica d'òpera.
Sí.
I el nen, de sobte, clar, jo vaig pujar el volum, no?
Sí.
I va venir un solo d'aquests, no? I comença el nen, es va tapar les orelles, va començar, que malament canta! L'òpera s'ha d'aprendre a estimar, no?
Amb això... una vegada més, cada persona és un món, no? Però sí que és veritat que el jovent, o normalment estem acostumats a escoltar cantants que canten en micro, no? Allò que abans se'n deia un vocalista.
Sí, sí.
O sigui, quan va aparèixer el micro, el que cantava, i cantava en micro, se l'anomenava el vocalista, per diferenciar-lo del que canta sense micro, no? Que és el que fa un cantant d'òpera, cantar sense micròfon, no? Clar, per cantar sense micròfon necessites un seguit de coses, d'escola, de tècnica, de molts estudis, que requereixen, doncs, superar una orquestra de 100 paios que tens als peus, del fossar del teatre, projectar la veu perquè arribi fins al quart i al cinquè pis del teatre, d'un teatre on potser caben 2.000 o 3.000 persones, i això requereix un tipus de veu i una impostació de veu que el que no està acostumat a escoltar-la, doncs li pot resultar com massa, no sé com dir-ho, com massa aparatós, com massa gros, no?
Yeah.
Perquè al final el cantant d'òpera s'ha d'escoltar sempre al teatre, no? Està molt bé escoltar-lo amb disc i amb gravacions, etc. No? Però on realment el cantant d'òpera on l'ha d'escoltar és el teatre. Perquè aleshores és on el teatre, típic teatre de ferradura, en forma ferradura a la italiana, és allò com la veu t'arriba d'una determinada manera, perquè tot allò està pensat perquè les coses passin d'acord a un tipus de cànon, no? I jo crec que si un hi va amb les ganes suficients, amb la informació suficient, és molt complicat, gairebé diria que és impossible que no t'agradi.
Operen Texans,
sí,
ha estat un dels grans, sí, puntals de la teva vida, no?
Sí, això ja fa molt de temps, va ser el meu primer programa.
Fa 10 anys d'això, no?
Sí, bueno, 10 anys, 10 anys.
No, 10 anys, sí, no és tant de temps, no?
Jo crec que vaig acabar fa 10 anys això, perquè sí, vam fer, sí, o potser...
Bueno, més o menys,
sí. Soc dolent, sí, per les dades. Només, al final jo només recordo de les dates, de les coses, de les persones que ja són mortes. Però, dit això, sí, perquè em diuen, com és que te'n recordes de no sé què? Dic, bueno, és que és la meva feina, no? Però, sí, va ser com una cosa molt forta, no? Perquè, de sobte, jo un dia em va dir, ostres, això que tu expliques i totes aquestes coses que tu expliques, això hauries de fer la tele. I jo vaig pensar, la tele, però què m'expliques, la tele? Jo no tinc ni idea de la tele. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, et portaré una persona perquè t'escolti. I així va començar tot, gairebé com de casualitat, i de sobte em vaig trobar fent aquell primer programa que fèiem al Canal 33 i que va ser com una, sí, una, potser una petita revolució dins d'aquest món.
Bueno, és que Òpera en Texans, sí, de fet és un gran títol de programa, sí, perquè explica molt bé allò que vol aconseguir.
Sí,
no?
El títol era del director del programa, que era el Xavi Morral, uh-huh, que és un bon amic i és un paio que és un geni de la tele, i ell va trobar aquest títol i a mi em va... I que el va trobar perquè jo... només tinc texans, si no tinc només tinc pantalons texans d'aquests blaus típics, no?, com els que porto ara, no? I aleshores amb ell, recordo que quan ens vam conèixer, que clar, ell també tenia un prejudici típic del món de l'òpera, tothom té com unes idees preconcebudes del que ha de ser el món de l'òpera, no? I el primer que li va sobtar és que jo anava sempre en texans i que anava al Liceu en texans, no? I això el va com frapar una miqueta. I d'aquí va sortir també el títol.
Déu-n'hi-do, eh? Després d'aquell programa, diríem que la teva vida ha continuat una mica amb aquesta mateixa filosofia, no?
Sí.
Que és la d'apropar. Sí. L'òpera, la música, sí, tothom, no?
Bueno, jo intento compartir, no? Machado deia una cosa maca, que deia en los términos del arte, solo se pierde lo que te quedas y solo permanece lo que eres capaz de dar, no? I aquesta cosa
que
és una cosa...
Que bonic és això, sí, no? És una... que no ho coneixia.
Sí, és
que
una cosa
bonic,
que m'agrada, i aleshores jo... he idea això, no? Si hi ha alguna cosa que saps, explica-la, comparteix-la, dona-la als altres, perquè si te la quedes per tu, de què serveix, no? I en el món de l'òpera jo crec que això és especialment important perquè el món de l'òpera és un món que està molt cofoi de si mateix i que és com un lloc, eh? És com un temple, no? I, bueno, aquesta és una cosa que a mi sempre m'ha fet com una mica... m'ha grinyolat sempre i jo penso, no, aquest és un món que hauria de ser per tothom. Perquè si a mi m'agrada i ho disfruto tant, ostres, jo crec que si a una altra persona li puc ensenyar, potser també li agrada i ho disfruta tant com jo, no? Uh-huh. Perquè hi vagi tothom.
De fet, és que és molt interessant el que estàs dient, no? Perquè, de fet, efectivament sembla que quan un virtuós de l'òpera intenta fer arribar les músiques tradicionals, aquelles àries potser més reconegudes, sí, no?, al gran públic, hi ha un bon sector de la gent a la que no li agrada, no? És a dir, Pavarotti, recordem com Pavarotti va fer el famós Tutto Pavarotti, sí, que hi havia mitja humanitat convençuda, sí, que Pavarotti es deia Tutto, de nom.
Sí, sí.
O una cantant que a mi em flipa, que és la Cecilia Bartoli, sí, no? Sí. Que clar, fa unes cantades, sí, que se li en va completament. Sí, sí. Sempre hi ha aquella crítica al darrere de...
Sí, que no l'acabo d'entendre massa, perquè la música sempre és música. Mhm. O sigui, tota la música, des de la que feia Bach fins a la que fa Rosalía, s'escriu en un pentagrama de 5 línies, amb claus de sol i claus de fa, i corxeres, i sostinguts, i bemolls, i blanques, i negres. És la mateixa música. Després hi ha diversos nivells d'intel·lectualitat en la música o de dificultat tècnica de la música. Però la música sempre és música. I aquesta música que nosaltres escoltem, que és la música d'abans, doncs era en aquell moment la música de moda exactament igual que ara és, jo què sé, Beyoncé, no? Doncs és exactament la mateixa música, la música que escoltava la gent en aquell moment. Ara, com que és una música que és una forma d'art, doncs aquesta música perdura en el temps. Veurem la música que fem ara fins quan perdura, no? Però aquella que veritablement tingui alguna cosa a dir-nos, aquella que veritablement ens transformi d'alguna manera i, per tant, pugui ser considerada una forma d'art, també també romandrà, i d'aquí 100, 200, 300, 400 anys, doncs entenc que la gent escoltarà Beyoncé de la mateixa manera que escolta Verdi.
Avui, l'encara sots director d'aquest programa, Albert Barba, m'ha demanat que et fes una pregunta.
Aviam, ai, ai, ai.
Com es diu de veritat Beethoven? És a dir, perquè es diu Beethoven o Beethoven, crec que deia.
Ludwig van Beethoven.
A Beethoven. No, no ho he dit malament, és absolutament impossible.
Beethoven.
Ara, Beethoven. Ho hauríem d'aprendre a dir així o no?
Home, no ho sé, això és com quan parles anglès i intentes que el teu anglès soni molt anglès. Home, no ho sé. El seu nom era així. Tot i que ell no, normalment no firmava mai com Ludwig, sinó que firmava com Luigi, que era molt típic de l'època també, aleshores italianitzar-se.
Més carinyós, més familiarit.
Italianitzar-se el nom, no?
Clar,
però, però així és. Ludwig van, perquè ell era d'origen flamenc,
sí.
I bé, sí, Beethoven.
Beethoven per tu és...
És Déu, nostre senyor.
Sí, no?
Sí. Hi havia una cosa que deia Berlioz, un compositor francès, que és com el pare del romanticisme francès, que deia que tothom hauria de tenir el dret a escollir els seus propis déus.
Ah, estic d'acord.
I ell deia que tenia una... Com a mínim, hauries de tenir un panteó de déus de quatre déus, no? Que són les quatre potes que aguanten una taula, no? I ell deia que una taula ben feta ha de tenir quatre potes, no? I ell va escollir els seus quatre déus. I amb aquesta idea que a mi em quedava, no? Que per ahir eren, ja no ho recordo, Virgili, Goethe, Beethoven i Shakespeare, sí? Aquests eren els seus quatre déus. Amb aquesta idea, quan la vaig llegir una vegada, vaig pensar, ostres, doncs és veritat, jo també vull escollir els meus déus, no? I vaig començar a buscar la meva taula de quatre potes i vaig veure que a totes les potes hi havia Beethoven. I al final vaig dir, doncs em quedo amb ell, no?
Està clar, no? Estava buscant, m'has vist que regiro els papers, sí. Perquè és que m'ha encantat, perquè escrius llibres, també.
Sí, una mica.
El nom... Si Beethoven pogués escoltar-me, sí. És meravellós, sí. Aquest títol, no?
Sí, perquè imagineu-vos un músic que no hi sent, no? O sigui, seria comparable com pensar, no ho sé, imagineu-vos que Picasso fos sec, o que no hi veigués, o Matisse, o Cézanne, o Leonardo, o Tiziano, o Caravaggio. Doncs Beethoven era un paio que no hi sentia. No hi sentia, i anava amb una llibreta... perquè quan parlava amb algú, doncs tu li havies d'anotar la seva llibreta el que li deies, i aleshores ella et contestava, no? Aquestes llibretes existeixen i estan editades i es poden comprar, que és una manera molt gràfica de saber què és el que deia Beethoven dia a dia. O sigui, és com un dietari de Beethoven,
sí.
És com sentir la conversa per telèfon d'algú, només sents una part, però sentint una part pots entendre el que estava dient l'altre, no? L'interlocutor, és a dir, el propi Beethoven, no? I bé, és com fantàstic, vull dir, és l'home que amb el que, no sé, cadascú jo, amb l'home amb el que jo m'admiraio, no? Perquè és realment el primer home que ja aconsegueix ser un artista. O sigui, l'home que deixa de ser un empleat que fa música per una certa aristocràcia i que cobra d'aquesta aristocràcia per fer la música que l'aristocràcia vol... No, i és el primer que trenca aquesta dinàmica i diu, no, jo no faré la música que vosaltres vulgueu, sinó que vosaltres em pagareu, però em pagareu perquè jo faci la música que a mi em dóna la gana. Jo, per cert, la faré quan em doni la gana, la faré si em dóna la gana. I si no em dóna la gana, tampoc la faré, però vosaltres em pagareu igual, perquè vosaltres podeu tenir tots els calés del món que vulgueu i sou prínceps, etc etc. Però jo sóc Beethoven.
De fet, tenia raó.
Sí, i prínceps n'hi ha molts, els hi va dir ell. Però Beethoven només sóc jo. Així que a partir d'ara em pagareu un sol vitalici tota la vida. I així va ser. I així neix l'artista, la concepció de l'artista, la concepció d'aquest home creador com algú que és superior als altres, no? Que és aquesta cosa que encara idolatrem, no? Tot el fenomen fan i tota aquesta història neix precisament en Beethoven.
Quan pensem en el futur, perquè parlem d'òpera, sí. I acabem fent això, no?
Sí.
Acabem parlant de Beethoven, sí. Acabem fent referència als grans sí. Virtuosos, sí. No? I de cara al futur?
Ja existeix i se segueixen estrenant òperes, no? Però, jo què sé, jo l'altre dia parlava del mite d'Orfeu, que és un mite que m'agrada molt, perquè és l'home que baixa als inferns i fa una sèrie de coses, és igual. El rotllo mitològic grec és un tema que també m'apassiona molt. I comptava quantes òperes s'han fet al llarg de la història sobre el mite d'Orfeu, no? Vaig comptar fins a 72 òperes. Les primeres de la història... l'any 1600, 1607, 1603, són sobre el mite d'Orfeu. Doncs resulta que una de les últimes, a l'any 2020, a l'Òpera de Los Angeles, es diu precisament també, es diu Eurídice, que és la dona d'Orfeu, i és una òpera completament contemporània. Vull dir que la gent que no es pensi que l'òpera és una cosa com del passat, no? Les grans obres del repertori són, evidentment, del passat, però hi ha molts compositors que segueixen escrivint i molts teatres que segueixen estrenant òperes. Sí, sí.
I tenim nous Beethovens? Tenim nous Mozarts?
Això és una cosa que el temps posa al seu lloc. És a dir, nosaltres ara tenim consciència de Mozart, perquè hem passat per tot un seguit de llocs de la història, hem passat pel classicisme, pel romanticisme, per la il·lustració, per ta-ta-ta-ta, per les avantguardes, tal, i ara estem al postmodernisme, i tenim molt clar el que és un artista, i ara reconeixem a Mozart com un artista. Però a la seva època ningú pensava que Mozart era un artista. Mozart era un músic, com un altre, que feia música i que es guanyava la vida i ja està. Potser era una miqueta més brillant que els altres, potser sí, però ja està. Ningú tenia aquesta consciència. Eh? Per això deia abans la importància de Beethoven, que és el primer en trencar aquesta cosa. Eh? Però pensem fins i tot en Beethoven. L'home quan va estrenar la novena sinfonia, que és com la cosa més, saps? Allò, tan, 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 tan. Doncs el dia de l'estrena, el 1824, a Viena, per poder atraure la gent al seu concert, que vinguessin a escoltar la seva famosíssima, que després seria famosíssima, novena sinfonia, doncs va incloure en el programa una ària de Rossini. Per què? I ell no li agradava especialment la música de Rossini, però va pensar, home, com que la gent li agrada molt la música de Rossini, doncs posem una ària de Rossini, així la gent vindrà i de pas escoltaran la meva sinfonia. No? És a dir que tot és molt relatiu.
Jo ho veig, eh? Les 4:26 minuts, fixeu-vos que si fem una petita referència als noms,
sí,
els noms que hem posat en algun moment de la conversa,
sí,
tots són, no? Mozart,
sí,
Beethoven...
Grans tòtems.
Pavarotti,
sí,
Shakespeare, sí, veritat? Machado,
sí.
I ara apareix un gran amic,
sí,
José Corbacho.
Sí.
Explica'ns-ho, això.
El Corbacho és... la vida, hi ha una cosa que m'agrada molt de la vida, que estic aprenent ara aquests últims temps. Perdoneu, haig de fer com una petita prèvia.
Vinga.
I és que hi ha persones que apareixen... No sé si a tu t'ha passat, eh? Hi ha persones que apareixen, estan amb tu durant un període de la vida, pel que sigui... Potser desapareixen i tornen a aparèixer després més endavant, o potser desapareixen per sempre, que no és necessàriament dolent que desapareguin, i apareix una de les persones. Bé, arriba un moment, fa un parell d'anys, que a la meva vida apareix José Corbacho, que dius, hòstia, jo què tinc a veure amb José Corbacho?
Sí, no? Sí. Fins ara, de tot el que has explicat, res, diria jo.
Bé, tu el coneixes, el José, i saps que més enllà del personatge, perquè, clar... Quan un està una miqueta a la vida pública, tens un personatge. No?
Un pensa que sí, és allò que veu per la tele.
Exacte. Sí, eh? I el José és una persona que té el cap molt ben moblat, molt ben posat i tal. No? I un dia, quan ens vam conèixer, ell em va proposar perquè no fèiem una cosa plegats. Hòstia, per què no fèiem una cosa plegats? I jo pensava, però com una cosa plegats? Però com vols que fèiem una cosa plegats? Si jo al principi és que no em cabia a mi el cap, no? I ell ho veia. Sí, però tal, no sé què. Vam començar a pensar, no? De què podríem parlar, què podríem fer? I jo tinc sempre una obsessió, que és l'amor, no? Però jo sempre vaig... Com que sóc un naïf i segurament un il·lus, jo vaig explicant sempre que el més important de la vida és l'amor. O sigui que tot el que mou la vida, en realitat, és l'amor. Tot l'altre és com accessori, els diners, el poder, tot això, bé, va, però és igual. És una cosa que, diguéssim, es pot comprar materialment, no? Però l'amor, que és allò que no pots comprar, no pots empaquetar, no pots demanar-ho per Amazon i que t'ho portin. Saps què vull dir? Això és com la cosa que realment importa, no? És com la cosa realment important, no? I jo li deia, amb aquesta cosa meva, amb aquesta bogeria meva, li deia, hòstia, José, hi ha una cosa que m'encanta, que és la música i l'amor. Explicar la història de la música a través de l'amor o explicar les històries d'amor a través de la música, no? I a mi li va semblar com guai, com xulo, i és el que vam fer. Ens vam posar a escriure i vam fer un espectacle que es deia Love, 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 amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, una banda de músics increïbles i uns cantants increïbles, i vam estrenar el Grec, i va ser molt, 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 molt xulo.
És que va estar fa poc aquí, el sí, José Corbacho, i ens deia que ara crec tenir una actuació a
sí,
Sant Cugat.
Sí, ara em sembla que farem Sant Cugat, i començarem a anar a allò que en diuen pels puestos.
El que passa és que, donada la magnitud de la obra, perquè sí, estem parlant de molts músics sí, i més, tampoc és tan fàcil.
No, és que som més de 50 persones de l'escenari, perquè, clar, tenim l'orquestra orquestra sinfònica, que sí, ja l'hem reduït una mica, però tot i així són 40 músics, si tenim una orquestra de 40 paios amb el seu director d'orquestra...
Veus? Llavors... Això sí que és una crisi dels 40.
tenim la banda de rock, que són uns músics increïbles, amb uns cantants, perquè barregem tot el repertori, no? I tan bon punt estem tocant Massenet o Mozart o el que sigui, com estem tocant Bruce Springsteen o tal, no? El que sigui per intentar trobar aquesta cosa, no? Aquesta cosa de l'amor que jo, que sóc un il·lus, penso que és el que mou el món.
És que mou el món. Tenim un missatge, no? Escoltem el missatge.
Hola, Genet. Recorda de fer promo. Los 18 de març, Sant Cugat. Una abraçada, guapo.
És molt divertit. Et vaig explicar la veritat. Saps des d'on ens ha arribat avui aquest missatge? És de la SER.
Sí.
Ha anat José Corbacho a la SER i hi havia una persona que ha escoltat, diu, xet, que el tenen a Ràdio Estat, i ens ho ha enviat. Paraula d'honor, eh?
És que jo us ho dic de veritat. O sigui, el José és un paio que està en tot.
Sí, sí.
Però en tot és en tot. I té una ment com cartesiana, eh? Tot, clar, clar, que ho té tot ordenadet, tot ordenat. És com un petit ordinador que va fent clic, 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 clic. I jo estic super, super content de treballar amb ell, de que formem una miqueta aquesta estranya pareja.
No, no, és veritat que sou una mica estranya pareja, certament, no? En qualsevol cas, les dues parts de la parella ens agraden molt.
Moltes gràcies.
Jo crec, et dic de debò, eh? Jo t'admiro molt. És a dir,
no...
Aquesta... No, no, però t'ho dic en el millor sentit. A mi ja impressiona aquestes alçades de la vida després dels 50 ja costa una mica més, no? Però veure la gent que sap fer cosa i sap compartir, això que ens deies, no? Compartir aquella passió... I fer que els demés aprenguin a reconèixer allò, aprenguin a saborir aquesta història, no? Amb els bons moments que et pot arribar a donar escoltar una bonica àrea d'òpera, no?
Sí.
Perdre-s'ho és una llàstima, bueno, eh?
És que si poses una miqueta de ganes i de passió... Hi havia no sé si tenim temps... Hi havia una de les meves pel·lis favorites és... Cinema Paradiso.
M'encanta que dius en italià.
Sí. Ah, bueno, perquè jo la tinc vista...
Cinema Paradiso, sí,
Cinema Paradiso. I hi ha un moment en què el nano aquell que està allà a la cabina de projecció, amb aquell home gran i tal, no?, se'n va a Roma, doncs per fer-se un home, perquè vol ser director de cine, tot, no? I el vell, quan està a l'estació, li diu una cosa que per mi és com un tòtem de vida, no? I li diu, escolta, ara t'aniràs a Roma i faràs la teva vida, però facis el que facis, no sé què acabaràs sent a la vida, però facis el que facis, posa-hi tota la passió... La mateixa passió, com a mínim, que posaves quan eres un nen petit i estaves a la cabina del Cinema Paradiso ajudant-me a mi a posar els rotllos de les pel·lícules, no? I jo crec que, no sé, amb alegria i amb passió i amb ganes, doncs, no sé, jo crec que la vida passa millor.
A mi em fa molta gràcia perquè m'havien parlat de tu i em deien, el Ramon Gené, diu, el millor quan el coneixes és que és igual que quan el veus per TV. Igual d'apassionat, igual de fort, igual de... Saps? Amb aquella passió. I és cert. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui al programa.
Al contrari.
Mira, que teníem la intenció de parlar dels 175 anys del Liceu.
Sí, és veritat.
No?
És veritat.
Ens hauria agradat molt, sobretot perquè tu al Liceu l'has viscut per totes les bandes,
sí,
és a dir, des de
sí.
l'escenari als...
Oh, és que aquest dilluns hi era, perquè vaig estar fent una xerrada, un concert i tal, i m'acompanyava una persona que de màrqueting que era nova al Liceu, saps? I que era un empleat nou, no? Una noia, no? I ens coneixíem i tal, i baixava, i llavors em vaig trobar amb la Manoli. La Manoli és la dona de fer feines del Liceu. Jo la conec de fa... 3.000 anys,
clar,
no?
Clar.
I la regidora, el no sé què, el tècnic d'àudio, tal, i em deia, però com és? Tu coneixes a tothom aquí? Fins i tot coneixes a la Manoli? Dic, sí, jo conec a la Manoli del Liceu, que possiblement és la persona més important del teatre.
Doncs no sé si la més, però una de les més seguríssim. Ramon Gené, ha estat de bon plaer.
Al contrari, el plaer ha estat tot meu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Passen 3 minuts a 4:45. Feu una pausa breu. Quan tornem d'aquesta pausa, ja ens acompanyaran en Josep Martí Blanc i l'exconseller Santi Vila. Dia de luxe, eh? Avui al nostre programa. Tornem immediatament.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, des de la Catedral de Terrassa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Salvador Cristau es convertirà en nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres una celebració de comunió i de proximitat al Bisbat de Terrassa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
La veritat que tinc ganes d'aquí una hora de parlar sobre aquest titular, que és interessant, no? Perquè asseguren els estudis científics, com sempre, que els 40 són l'època més infeliç de la vida de la persona. I això és el que justifica aquesta cosa de la crisi dels 40. Josep Martí Blanc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Saps que t'he de preguntar sobre això, no? Tu vas passar una bona crisi als 40 o no?
Jo la crisi la he passat a totes les dècades, des dels 10 anys.
La vaig arrossegant, no? La vaig arrossegant, no? Està molt bé. Què tal, Josep? Tot bé? Sí?
Pues molt bé, estic al tren, així que veurem com anirà. Si la connexió pot caure en combat en algun moment.
Mira, avui és un d'aquells dies en els que si la connexió cau, sabem que tenim un interlocutor amb el que podem parlar de mil i una coses, no? Explica'ns una mica el llibre que has escollit per avui.
Sí, mira, per avui el llibre té un nom molt bonic que li escau al programa. Es diu Vida plena, vida bona. Mm-hmm. Després hi ha un subtítol que sembla la Bíblia, Pensament i creativitat des de la llibertat, l'ètica del dubte i la compassió.
Sí.
I detrás de tot això el que hi ha és un bolet de llibertat que es diu Santi Vila. Que la gent doncs, el pot conèixer perquè va ser conseller de la Generalitat un temps, perquè va ser alcalde de Figueres, perquè ha tingut una activitat política rellevant al país, però al darrere s'hi amaga un home culte, un home lliure, un home capficat pel món que li ha tocat viure i que, per tant, al marge de que la gent el pot conèixer més, que és per la seva passada activitat política, doncs també val la pena conèixer el que de quan en quan escriu. Aquest no és el seu primer llibre, però és l'últim. Diu coses interessants i per això l'hem triat, per a parlar-ne a la secció.
Com és aquest llibre?
Doncs mira, el llibre l'he dit a Libros de la Vanguardia i el té diverses virtuts. Per a mi el més important del llibre és que de seguida es veu que l'ha escrit un home que se sent lliure. Uh-huh. I també el primer que veus és que l'ha escrit un home que, a més de sentir-se lliure, segurament la prèvia per sentir i actuar des de la llibertat és ser valent. És a dir, que una mica ja hagis arribat al punt en el que et rellisca el que la gent pugui dir de tu, si això et permet mirar-te al mirall i ser coherent amb tu mateix i dir, aquest sóc jo, això és el que penso, això és el que dic. Després és un llibre optimista, és un llibre mesurat, és un llibre culte, i des del meu punt de vista és un llibre que toca molts pals, molts, però que en toca un que per a mi és fonamental, que és com fem o quins són els camins que hem de triar, quina és la guia de comportament que podem tindre per a que l'equilibri entre el jo i el nosaltres, entre l'individu i la col·lectivitat, guardi un equilibri que permeti que allò que fa de cada persona un ser irrepetible, insubstituïble i únic, no quedi aixafat el col·lectiu, però que a la vegada viure valgui la pena en la mesura que el teu pas, el pas d'aquesta persona irrepetible pel món, fa que el progrés col·lectiu també millori. Saps? I en aquest sentit, al començament, doncs, ja te n'adones que aquest és un pal del llibre important, perquè el que es posa en qüestió és que el progrés econòmic tingui sentit si no va acompanyament de progrés moral, no? I a partir d'aquí, pues, mil i unes reflexions que engloben pues, pràcticament tot, 360 graus del que és la nostra vida del dia a dia, tant en el pla no individual com en el col·lectiu. Alerta sobre el populisme, alerta sobre la demagògia, reflexions al voltant de la política de la cancel·lació, de la incapacitat de posar-nos les sabates dels altres, d'actuar com a inquisidors... Hi ha moltes cosetes, però al final per a mi el més rellevant és això, és a dir, com fem per a que aquest equilibri necessari entre l'individu, una joia irrepetible, única, cada persona és única, i per tant ha de poder expressar-se i ha de poder, diguem-ne, ser la flor que acaba sent, com fem per a que això, l'exercici de doma del col·lectiu sobre l'individu no l'aixafi, i impedeixi que acabi sent aquesta cosa única i irrepetible. I a la vegada, com fem perquè els individus no visquin només cara endins i que, per tant, el teu pas per la vida sigui un pas que també és beneficiós per al col·lectiu. Un llibre molt interessant, optimista i bon humor, cosa de bon humor, el llibre.
Anem a parlar al respecte. Que bonic el que ha dit en Josep Martí Blanc per obrir, no? Diu, aquest bolet de llibertat anomenat Santi Vila. És que m'agrada molt aquesta manera de presentar el nostre convidat d'avui. Santi Vila, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Si sent un bolet de llibertat el que li rellisca i continuo amb les paraules de Josep Martí Blanc, el que diguin els altres...
Home, jo crec que el Josep ho ha dit també i m'ha fet un elogi segurament fins i tot tan exagerat que jo només ho puc perjudicar, no? Per tant, el millor que podríem fer és deixar l'entrevista aquí en aquest punt i senzillament celebrar les paraules tan boniques que ha dedicat en el llibre el Josep.
Més aviat... Sí, anava a dir, més aviat anem a entendre el per què les ha dit, perquè jo crec que serà bastant, bastant fàcil. Formar part d'una col·lectivitat sent lliure és fàcil a dia d'avui, Santi?
No, aquest és una tensió, una contradicció eterna, no? Que és l'eterna tensió entre el jo i el nosaltres, ho ha dit molt bé el Josep, no? Entre com aconseguim ser la millor versió de nosaltres mateixos, no? Per tant, desplegar al màxim la nostra potència com a homes, com a dones, com a ciutadans, que és un procés d'evolució, de maduració, i alhora, no?, com això no ens fa uns narcisistes, uns ególatres, no?, uns presumits, no?, que només estem pendents del nostre compte d'Instagram, perquè ens entengui si tens alguns oients que són així adolescents, no?, i ens comprometem doncs, amb una societat, amb una comunitat, que no concebim al marge de nosaltres, no? És a dir, és una situació molt, molt, molt paradoxal, no? Que el llibre intenta subratllar. És imprescindible reivindicar el jo, com a subjecte, tot comença i acaba en el jo, és a dir, això sí que és ben real, és natura pura, però aquest jo, sense formar part d'una societat, sense formar part d'un entorn construït culturalment, doncs és evident que no pot desplegar la seva potència, no? Per tant, el llibre constata això i s'aventura a dir com intentar, no?, ser la millor versió de nosaltres mateixos i ajudar els que tenim a l'entorn a que també ho siguin, no? A vegades, doncs, passant-ho més bé, a vegades, doncs, no tant, no?
Clar. Josep, tot teu.
Toni, tinc un problema, que és que el Santi no el sento. Tu t'escolto, però amb ell no.
Ah, no estàs sentint el Santi? Bé, en qualsevol cas...
El Santi no l'he sentit. He sentit la teva pregunta sobre... Que em pensava que hagués dit que era un bolet de llibertat sí. I que li rellisca el que diguen d'ell, però la resposta següent no l'he pogut
intentarem arreglar-ho, intentarem veure què és el que podem fer, perquè, clar, serà un problema fer una entrevista sense...
Exacte.
Sense entendre...
No, el que... Jo quan t'he fet el comentari aquest, és a dir, el Santi és una persona molt particular, perquè si tu fas busques un motllo on encaixar-lo, no el pots trobar. No, has de buscar un caixonet on només hi càpiga ell, que això jo crec que és el que fa les persones realment especials i interessants, i que val la pena perdre una estona amb ell, perquè saps que el que et dirà és imprevisible. És una persona que ell mateix diu, jo sóc part de mil minories, però estic en contra de segons quins privilegis, no? Per exemple, amb el discurs del col·lectiu gay té una mirada pròpia, lluny de l'arribada de pensament doncs, dels últims temps, amb la mirada de gènere exactament el mateix, amb la mirada nacional, bona part del processisme doncs, el té per un botifler, però després passes l'Ebre i el tenen per un eixelabrat independentista, no? A dir, no encaixa enlloc, perquè és un tio que el que fa és en el seu cervell. I quan arriben a una conclusió, la diu. I la diu educadament, la diu en fonament, la diu en cultura, però la diu. I aquest exercici de llibertat, doncs, malauradament, a casa nostra, de que és un bolet, doncs perquè és un bolet, perquè no és ho habitual, perquè vivim en un món on la gent li costa dir el que pensa, i que moltes vegades quan ho diu sent la necessitat de dir-ho com si fos un rot. Per tant, diu el que pensa, però no ho diu de manera educada, no ho diu posant-se a les sabates dels altres. No? I en aquest sentit, el Santi és especial. Per això deia al començament lo del bolet de llibertat.
Clar. Quin seria el cos, d'alguna manera, doncs, Santi Vila, de ser un mateix? I com s'aconsegueix ser un mateix allunyant-se una mica de la dificultat que suposa això? No?
Bé, en el llibre es reivindica el valor de la llibertat, que sempre ha de ser un foc en el que ens hem de procurar acostar. També una certa ètica del dubte, és a dir, i si l'altre té part de raó? No? I si dediquem la vida efectivament a buscar la veritat, però sempre ens allunyem dels que diuen haver-la trobada? No? I, per tant, concedim en el qui no pensa com nosaltres una possibilitat de tenir també una mica de raó o de fer-nos trontollar de les nostres pròpies conviccions. Per tant, llibertat, sobretot jo reivindico llibertat, la llibertat individual, que s'ha d'exercir amb responsabilitat moral. Sent conscient que les nostres decisions tenen conseqüències i que les hem d'assumir amb maduresa. Llibertat, ètica del dubte, i després hi ha un terme que jo en el llibre també hi dedico moltes pàgines a parlar-ne i m'agrada en aquesta emissora subratllar-lo, que és el de la compassió. La compassió sembla que és en aquests moments un qualificatiu que ser compassiu o en definitiva una paraula fora d'època, en desús, que ha passat de moda, no? I la compassió, la pietat, que diríem en la tradició cristiana, finalment és l'empatia, el posar-se a la pell de l'altre, no? I el veure que al final, doncs, ens agradi més o ens agradi menys, doncs les persones no som ni bones ni dolentes per definició, sinó que fem coses bones i coses dolentes. I per tant, doncs, hi ha dies que encertem, hi ha dies que ens equivoquem, hi ha dies que sorprenem a tothom per la nostra noblesa, i hi ha dies que també sorprenem a tothom per mal, per la poca cosa que som, no? I de dir, carai, que espantadís que ha estat, o que poruc que ha estat. I això és la grandesa de la condició humana. A més, si ets capaç d'assumir-ho, i de cada dia quan comences fer net, no? I compadir, vol dir tenir pietat, saber perdonar en el qui t'ha decebut, en el qui en aquell moment crític, doncs, en fi, doncs no ha estat a l'alçada que tu creies que havia d'estar, doncs, ostres, això és viure intensament i això sí que val la pena, no? I és el que reivindica el llibre, no? Aquest etern recomençar, no? Com el mite de Sísif.
Josep, crec que ara sí que has pogut escoltar en Santi Vila, no?
Ara l'he pogut escoltar. Hola, Santi, content bé.
Hola, Josep, bona tarda. Ets molt amable amb tot el que has dit. Segur que et castigaran els déus per exagerat.
Després és que ara algú del que ens està escoltant pot estar pensant, mira quina conversa més interessant entre botiflers del regne.
Sí. Bueno, però això va per temporades, eh? Una temporada ets heroi, l'altra ets traïdor, va per famílies, això els hi passa a tots.
Exacte, això és així. Escolta, hi ha una reflexió del teu llibre que està escrita amb molta cura i amb molt de respecte, però com que no se'n fa... pràcticament no se'n parla perquè es dona com un tema ja solventat, m'ha cridat molt l'atenció, perquè així com amb l'eutanàsia doncs et mostres obertament favorable, no? O entens que és una cosa que fa la vida millor a les persones, sobretot perquè permet acabar la seva vida amb dignitat, apuntalat sobre l'argument doncs, que són persones ja viscudes, persones amb capacitat de raonar i, per tant, de prendre les seues decisions i triar i sent conscients de les conseqüències de la seva decisió. En canvi, amb l'avortament, que és un tema que també surt al llibre, m'ha semblat advertir que la posició és de molta recança per tractar-se d'algú, una vida, que no està en condicions de defensar-se. I adverteixo molta cura i molt cuidado a l'hora de parlar-ne, però la meva lectura m'ha portat a que sobre aquest tema en concret la teva actitud és de molta recança. Pot ser que sigui així?
Efectivament, ho has llegit en la seva literalitat i en l'esprit perfectament. Jo què vinc a dir, no? La premissa és reverenciar la vida. Hi ha un compromís amb la vida, des del punt de vista moral i des del punt de vista legal. Compromís radical amb la vida i reverenciar la vida. Com Sant Francesc de Sis, cada dia hem de donar gràcies per estar vius. Això és el més important, no? Això és compatible amb que jo segurament visc una mica amb el record turmentat del dolor que han patit els meus quatre avis, com s'han anat desdibuixant, els dos avis i les dues àvies, com eren gent molt vital, molt alegre, molt independent, i tots van morir desdibuixats per l'Alzheimer o per demències, havent perdut la seva autonomia. I això m'ha fet pensar molt en la situació cada vegada més important des del punt de vista quantitatiu a Occident, de tantes i tantes persones que es van fent grans i que els costa mantenir la seva autonomia física i moral, no? I són més dependents. Paradoxalment, no? Es dona la circumstància que amb aquestes persones, que a vegades plenament lúcides, autònomes des del punt de vista moral, ens reclamen, per favor, deixeu-nos plegar de viure. Ja hem fet el que havíem de fer. Veiem els nostres fills, els nostres nets, formem part d'un món que ja ni entenem, no? Aquí a vegades som implacables i som molt gasius, i paradoxalment, amb el tema de l'avortament, amb un tema en el que també hem de ser, tu ho has dit molt bé, molt curosos, no? Perquè cada cas és diferent i cada experiència viscut i cada persona el viu a la seva manera, en un entorn que no podem entrar així a mata de golla, no? Però no deixa de ser paradoxal que amb les persones grans que potser són lúcides i perfectament autònomes des del punt de vista moral, els neguem el dret a decidir quan volen tornar a viure o quan creuen que ja ho estan fent de forma indigna, i en canvi, a una vida concebuda, nosaltres culturalment decidim que com a societat ens podem permetre el luxe de prescindir-ne. No? Dius, home, potser hi hem de pensar una mica més en tot això, no? Perquè una cosa la donem per culturalment assumida i està indefensa, en el fons. No podem saber què pensa ella mateixa. I, en canvi, les persones més grans sovint ens imploren de dir, per favor, no em deixeu en mans d'un cuidador, d'una cuidadora, amb qui ja no tinc cap vincle, ni moral, ni material, ni sentimental, no? O no m'obligueu, no em castigueu a veure com els meus descendents fan molt bé el patrimoni que els he deixat en herència, i potser senzillament és moral, no? Doncs bé, aquesta reflexió hi dedico moltes pàgines, espero que amb el respecte suficient, perquè ningú se senti ofès, però perquè quan els posi sobre la taula el problema, s'adonin que no som coherents del tot.
Josep?
Sí, quan vaig trucar al Santi per dir-li que tindríem esta conversa avui a Ràdio Estel, al teu programa, Toni, em va dir, diu, el llibre que l'havia llegit un amic seu, i em va fer molta gràcia, diu, perquè el comentari que m'ha fet, diu, és el... Diu que hi ha escrit... el meu amic em diu que hi ha escrit un catecisme cristià 2.0. Santi, explica sí. aquest comentari.
Sí, què vol dir? Què vol dir, no? Un catecisme cristià 2.0, Santi?
Bé, efectivament, no? Allò de dir sense ser pretensiós, Però sí que el llibre té un cert propòsit de manual d'ètica, no? De manual per intentar donar una vida bona, i és evident que el llibre va empapat de liberalisme, però també de cristianisme, no? I, per tant, aquest sentit de la transcendència hi és, no? Com hi és un radical liberalisme, no? Que com no es pot ser liberal després d'haver llegit Erasme, Montaigne, no? Etcètera, etcètera, no? Per tant, en aquesta tradició, doncs van aflorant les pàgines, no? I aquest amic meu, que està molt a l'esquerra de les meves posicions, va dir, diu, diu, has versionat, diu, catecisme, manual d'ètica, diu, versió 2.0, no? Dic, bé, doncs mira, està ben trobat, no? Ho trobo simpàtic, i no sé si era una crítica, però jo ho vaig trobar una lògica.
La tesi de que el creixement econòmic i el progrés econòmic que no va acompanyat de creixement i progrés moral, que tu treballes al teu llibre, s'està convertint en una tesi molt, molt compartida. L'altre dia sentíem el Isidre Fainé, per exemple, en una conferència d'aniversari de la Societat d'Amics del País, dient exactament el mateix, cada vegada s'hi suma més gent en això. Creus que sobre aquest punt en concret ens podem permetre ser optimistes? Creus que poquet a poquet les coses van canviant, i gent que fins fa poc abraçava el progrés econòmic com a font de tot progrés ha arribat al punt de qüestionar-se seriosament, i que per tant això ho hem de fer d'una altra manera?
Mira, jo aquesta qüestió és una qüestió que també m'acompanya des de fa ja alguns anys, eh? És una discussió que tot Occident, qui està una mica al dia, veu que està en boga. I recordo que sempre m'escridassava el meu admirat Andreu Mascollell, perquè deia que era una distorsió de la realitat i que inevitablement el creixement econòmic acabava beneficiant a tothom. I que, per tant, si es creen les condicions perquè el creixement econòmic arribi, doncs efectivament aquest creixement es distribueix a tot arreu, i tothom en diu bé, per dir-ho planerament. Jo crec que els fets van demostrant que no és necessàriament així. No? I ja portem massa anys on el creixement econòmic es dona, no? I primer hi ha un problema de distribuir-lo equitativament, que la societat mantingui uns estàndards d'equitat, de cohesió, de justícia, no? I no només això, no? Sinó que a més constatem que per part dels que sí que creixen econòmicament i que tenen una vida confortable des del punt de vista material, doncs segurament aquestes persones mai havien consumit tantes pastilles, no?, per intentar d'una vida més o menys raonable com ara, no? Quan no són antidepressius, són ansiolítics, o són pastilles per ajudar a dormir, pastilles per ajudar a fer sexe, pastilles per ajudar a fer-ho tot, en definitiva. Dius, home, doncs potser, no?, aquest món tan fantàstic, que objectivament parlant és així, que vam heredar de l'endemà de la Segona Guerra Mundial, doncs, si no agonitza, com a mínim necessita una revisió de dalt a baix, no? Jo crec que la generació que ens governi li tocarà fer-ho sí o sí, no? Perquè a tot Occident aquests signes d'esgotament apareixen, i en diuen bé els extremistes, no? Els populistes de dretes i esquerres, que amb diagnosis molt fàcils, doncs ens proposen receptes molt velles, no? I que sabem que són molt lesives pel bé comú.
Però pastilles per lluitar contra els populismes no n'hi ha encara, no?
Bé, home, una mica sí que n'hi ha, que és tenir ciutadans responsables moralment, això vol dir educats, cultes, amb esperit crític, on els haguem entrenat contínuament a detectar mentiders. No?
M'agrada és que la pastilla per lluitar contra l'optimisme és la cultura, no, Josep?
La cultura i prendre les coses seriosament i entomar la responsabilitat individual, que és algo que també el llibre hi és, perquè l'ètica de la responsabilitat és present al text del Santi. Nosaltres tenim l'obligació, hi ha obligacions col·lectives, però n'hi ha una d'individual, i la és o de no caure a l'embruix del populisme, té molt a veure amb la cultura, però a part amb la cultura té a veure amb el treball que cadascú de nosaltres està disposat a fer cada dia. Escapar dels bruixots dona feina, però la feina s'ha de fer. Yeah. I aquesta és la recepta. Cultura i voluntat de no sotmetre. Santi, per a tindre una vida plena i vida bona, és més fàcil fora de la política o tornarem a veure embolicat algun dia?
Home, mira, la veritat és que per una banda me n'enyoro, perquè l'impacte que pots tenir sobre la societat quan tens un càrrec com a servidor públic és monumental, per l'altre no és menys veritat que jo tinc la impressió que ja ha fet el servei militar obligatori.
Doncs deixa'm dir-li, senyor Vila, que l'altre dia vaig fer una entrevista a una presidenta, o vaja, la que en principi de ser la presidenta d'un nou partit polític, i li vaig dir, però ja saben, aquí presentaran les eleccions municipals a Barcelona, i no sé per què no em treia el seu nom del cap, jo. No ho sé, eh?
Vull dir, no sé
com agafar-m'ho, això. No sé com agafar-m'ho.
Només et diré una cosa. El càrrec més bonic que el que pot aspirar un ciutadà és el ser alcalde de la seva ciutat.
Ja, ja. Està clar. Santi Vila, estem tocant les notícies de les 5. Ha estat un plaer. Moltes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Gràcies. Josep, on vas?
Doncs ara estic tornant a Barcelona, he estat tota la setmana per lo que portem de setmana, per Extremadura, per feina.
Oh, que bé.
I per Madrid.
I ara cap a casa. I ara jo crec que està amb l'AVE, que l'AVE, tots aquells que l'agafem de tant en tant, som conscients de les moltes mancances de cobertura que arriba a tenir. En Josep Martí Blanc, avui, com totes les setmanes amb nosaltres, justament ha fallat la connexió en l'últim minut, la qual cosa tampoc és tan desesperant. Desesperant són els 40. Per allò que dèiem, ara d'aquí una estona en parlem sobre la crisi dels 40, però abans farem una explicació de la història de l'univers, només en una setmana. No s'ho perdin. De moment, les notícies de les 5 tornem de seguida. Ràdio Estel, el tot anirà bé.